are the champions. Amb Jaume Ramon.
Avui al Tot Gira estem una mica tristos perquè el We Are The Champions s'acomiada fins l'any que ve. És així, perquè la Champions aquesta setmana que ve arriba a la seva última jornada, a la fase de grups, i haurem d'esperar. Jaume Ramon, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Fins al mes de febrer, no?
Última jornada, sí, sí, aquesta és l'última jornada i haurem d'esperar fins als vuitens.
Què faràs sense nosaltres?
No sé.
Què farem nosaltres sense
veurem
tu?
Veurem futbol.
Sense We Are The Champions. Per tant, disfrutem d'aquesta última secció abans no arribin els vuitens de final, perquè encara que hi ha moltes coses resoltes, encara que us hem d'explicar moltes coses de la jornada que ve, aquesta setmana que ve.
L'aperitiu.
I vinga, va, comencem parlant, ja que aquesta setmana hem tingut sorteig del Mundial de Rússia, d'un derbi, d'un gran derbi de Moscou, eh?
Ens volem centrar en els dos grans equips, diguéssim, russos, són l'Spartak de Moscou i el CSKA de Moscou, perquè, atenció, perquè aquesta setmana podem tenir un fet que no ha passat mai en la història de la Champions.
Que d'ambientació russa.
Sí, aquesta és la mítica cançó Kalinka, perquè aquesta setmana, atenció, David, es poden classificar els dos grans clubs de Moscou per als vuitens de final, i això no havia passat mai a la història, ni a la de la Copa d'Europa, lògicament, perquè només es classificaven els campions de cada lliga, però amb el format Champions mai ha passat.
Ja és curiós, perquè aquesta setmana que hem tingut divendres el sorteig del Mundial de Rússia i hem dit tantes vegades que Rússia té una mala selecció, que no ho faran bé, però en canvi els seus clubs estan a punt de fer història, eh?
Estan a punt de fer. La veritat és que ho tenen una mica complicat, eh? Ara anem a analitzar una mica la situació del grup. El CSKA és segon al grup A, empatat a punts amb el Basilea, però juga l'última jornada a Old Trafford contra el Manchester United, mentre que el Basilea va al camp del Benfica. L'Spartak de Moscou, per la seva banda, juga també a Anglaterra, va al camp del Liverpool, necessita guanyar, i també que el Sevilla perdi al camp del Maribor. La veritat, que els dos es classifiquin és
difícil, és difícil.
Ho té potser més senzill al CSKA, però la veritat és que serà difícil, però això ha despertat una gran expectació a Rússia. Com deies, estem a l'any de Mundial i seria una gran imatge pel país que es poguessin classificar els dos, que comparteixen una rivalitat històrica i també molt significativa dins de la ciutat. El primer que es va fundar va ser el CSKA de Moscou l'any 1911, però va ser amb el nom de la Societat dels Amants de l'Esquí. Que era el principal punt fort d'aquesta societat, d'aquest club, i tenia una petita secció de futbol, que aleshores, hem de ser sincers, era un esport molt minoritari, però tot va començar a canviar, la història del club canvia, amb la Revolució Russa, l'ascens al poder de l'Exèrcit Roig i la creació de la Unió Soviètica, i el 1922 l'exèrcit es va apoderar d'aquest club i el va convertir en el club d'esports de la Casa Central de l'Exèrcit Roig. Què volia dir això? Que a partir d'aquí tenien llibertat total per reclutar els esportistes que volguessin.
Era l'exèrcit. Fitxar qui els hi donés la gana.
Els cridaven a files i ja tenien a qui volien. I això vol dir que sempre ha estat el club poderós i considerat relacionat amb el poder. Sempre ha estat un club molt poliesportiu. Aquest divendres van veure, per exemple, el partit del Barça contra el CSKA de Moscou. Tenen equip de hoquei gel, de waterpolo, de futbol sala, i fins i tot el 2014 van crear una secció de rugby. Està considerat el club poderós, el club de l'exèrcit, i per contra, l'Spartak
és l'equip de la gent, no?
L'equip del poble.
Els treballadors,
exacte,
del poble.
Exacte. Mm. Es va fundar l'any 1922, i la seva història és radicalment diferent. El va fundar un grup de treballadors en unió amb altres clubs esportius de la ciutat, l'anomenen primer el Cercle Esportiu de Moscou, però el 1935 li canvien el nom i l'anomenen l'Spartak, en homenatge a Spartak, el líder dels esclaus romans rebels, com un símbol de la lluita per la llibertat i d'estar en contra de l'establishment del poder. I com veus, l'esperit dels dos clubs són totalment
diferent. Un representa el poder i l'altre representa el poder del poble, en aquest cas.
El primer derbi va ser el 1922, amb la victòria pel CSKA, i després la rivalitat s'ha mantingut viva. No ho podem comparar amb un Barça-Madrid, no es viu tant, perquè segurament també els anys de la Unió Soviètica el partit gros era aquell CSKA contra el Dinamo de Kiev, segurament també amb aquestes connotacions polítiques, però sí que és un derbi molt local, molt intens, i sobretot això que dèiem, l'enfrontament de l'equip del poble amb l'equip de l'exèrcit, i algunes anècdotes curioses. Per exemple, quan Stalin va enviar el president de l'Spartak a fer treballs forçats a Sibèria, diuen que perquè no li volia vendre el club ni volia deixar el poder, doncs el va enviar a castigar. O l'any 1981, després que l'Spartak derrotés 0-3 al CSKA al seu estadi, allò va ser una humiliació increïble, els militars del CSKA que estaven al poder van enviar els dos jugadors, tots els jugadors, dues setmanes a un camp d'entrenament de l'exèrcit i van ser tractats com soldats, és a dir, a fer tots els treballs, a complir-ho tot. Van aprendre la lliçó perquè el pròxim derbi el van guanyar 0-2.
Una lliga ben neta, eh?
Sí, la veritat és que sí. I el que passa que aquesta rivalitat segueix viva, sobretot entre els hooligans ara mateix. He estat consultant per internet com vivin els partits i la veritat és que fa una mica de desgarrifança. Queden sempre les dues aficions abans del partit en un descampat i es comencen a fer batussades, es comencen a pegar i pengen els vídeos a la xarxa.
Aquesta no? mala moda, de quedar sí. per esbatussar-se.
Sí, són aficionats, la veritat, molt radicals i això genera una certa alarma també pel de cara al Mundial. Recordem que a l'última Eurocopa Rússia i Anglaterra ja van ser amenaçades de ser expulsades pels enfrontaments entre els hooligans a França i això preocupa una mica en aquest aspecte. Pel que fa al tema esportiu, doncs, des de la creació de la Premier League russa l'any 1991, l'Spartak ha guanyat 10 lligues, el CSKA 6, però estan veient com altres clubs els hi volen treure el poder, sobretot amb els petrodòlars, clubs com el Zenit, el Rubin Kazan, són la nova competència d'aquests dos grans clàssics, el CSKA i l'Spartak, que per cert, la setmana que ve, després de jugar aquests partits de Champions, es trobaran en el derbi local de la
Home,
Lliga.
Home, boníssim.
Sí, i
pot cau en cap de setmana, el derbi
cap de setmana.
Rus?
Sí.
Cau... El derbi de Moscou, doncs just mira, el seguirem al Tot Gira. Dimarts juga el CSKA al camp del United.
Correcte.
Partit complicat per ells, sí. si volen classificar-se, i dimecres Liverpool-Esparta. Home, potser una mica millor ho té l'Esparta, el CSKA per classificació,
per l'altre
partit. El que passa que són dos partits molt, sí, molt difícils. Sí. We're number one and we're the team. El plat principal. We're the champions. We're gonna win. Jo mirant ara el calendari dels partits que ens venen aquesta última jornada de la fase de grups de la Champions, a mi em destaca, em crida l'atenció, el partit entre el Bayern i el PSG, Bayern de Múnich-PSG, aquest PSG que està arrasant, en aquest cas a l'Allianz Arena, a partir del qual en volem avui sí. parlar des d'un altre punt de vista.
Sí, perquè és que el conjunt francès, la veritat, és que està superant tots els rècords, ha marcat 24 gols a la fase de grups, només un encaixat, de fet, els 24 gols són rècord ja a la fase de grups, i això que encara falta un partit. Aquest enfrontament es jugarà dimarts a Bayern de Múnich, aquí ja van guanyar el PSG 3-0 l'anada, però el conjunt alemany encara té opcions de quedar primer de grup, això sí, hauria de guanyar 4-0 per superar el balanç del gol average, en un partit que ara mateix sembla impensable que el PSG perdi, veient el rendiment de l'equip de Neymar, Cavani i companyia, i que està batent tots els rècords, fins i tot n'han aconsegut un que no s'havia vist mai a la història de la Champions, i és que un defensa marqués un hat-trick. L'autor va ser el lateral esquerre, Lavin Kurzawa.
I Di Maria. Oh, le triplé pour le coup du chapeau pour Lavin Kurzawa.
Le triplé, deien a la televisió francesa, així com anomenen els hat-tricks, en la golejada per 5-0.
Un hat-trick en francès o le triplé?
Le triplé, sí. És un futbolista que té, diguéssim, un punt exòtic, tot el cos ple de tatuatges, és el jugador del que avui en volem parlar, una carrera també una mica descontrolada, amb molts alts i baixos, però ara està trobant el lloc amb aquest PSG, amb dos laterals molt particulars, Kurzawa a la banda esquerra, Dani Alves a la dreta, els dos han connectat molt bé i també són els grans animadors del vestidor. Ja sabem que a Dani Alves li agrada molt això de fer bromes, penjar vídeos ballant a les xarxes socials, doncs amb Kurzawa s'han trobat, fan moltes bromes, se n'enfoten una mica dels jugadors i que té aquest aire una mica estrafolari i una mica exòtic, i exòtic no només pel físic i les coses que fa, sinó també pel nom, perquè tu diuen Kurzawa i d'on diries que és? Quan el llegeixes la primera vegada, no sé si asiàtic, japonès...
Sí,
fa una
seria
mica
un cognom asiàtic, no?
Doncs la veritat és que no, és de Polònia. La seva mare és polonesa, i d'aquí ve el cognom de Kurzawa. El seu pare és de la França d'ultramar, aquelles regions de l'època colonial que encara pertanyen administrativament a França. Els dos es van conèixer treballant a la zona turística de la Costa Blava francesa, a la Costa d'Azur. Es van casar i van tenir dos fills, un juga al Nice, és molt jovenet, té 18 anys, i l'altre és el que triomfa al PSG com a lateral, tot i que va començar de davanter. De petit era un futbolista molt ràpid, amb bona tècnica, però tenia el problema que han tingut alguns grans jugadors, que era el físic. Era molt menut.
És molt baixet.
És molt baixet, poca cosa, i molts equips el van descartar. Finalment va entrar en una acadèmia. D'allà va passar a jugar d'extrem i a poc a poc s'ha anat reconvertint una mica cap a lateral. El Mónaco va ser el club que li va donar una oportunitat com a professional, tot i que sempre ha estat un jugador tacat una mica per la polèmica d'alguns pecats de joventut, podríem dir. Un dels més recordats, aquí hi ha una anècdota que encara us portarem un àudio, va ser en França sub-21, jugant contra Suècia per classificar-se per l'europeu. A l'anada havien guanyat 2-0, però a la tornada Suècia es va posar 3-0 davant França. Semblava que estava eliminada França, però Kurzawa marca el 3-1 al minut 87 i es va dedicar a saludar a tots els jugadors de Suècia amb el gest militar. Així just després de la celebració i amb un posat...
Però vacil·lant, no?
Vacil·lant,
no,
sí,
no...
sí. Val. Una mica falta de respecte. Sobretot es va encarar amb Guidetti, l'actual jugador del Celta de Vigo, que va passar que un minut després, a les acaballes del partit, Suècia torna a marcar, elimina França i tots els jugadors de l'equip se'n van anar a la cara de Kurzawa a fer-li aquest gest. És a dir, que no es pot dir blat fins que no està el sac i ben lligat, i després del partit fins i tot van donar la volta al camp amb la mà també aquí al front, amb el gest militar.
Aquestes imatges es poden trobar?
Sí, es poden trobar,
doncs,
i són molt
Sergi,
bones.
Sergi, a veure si les busques i ens les penges al Twitter del Tot Gira.
Van inundar també les xarxes socials durant molts dies penjant això. Va ser una humiliació per Courtois, i després del partit Guiretti, que va ser el jugador amb qui més es va enfrontar, imagina't com estava un fire, va agafar el micròfon de la televisió de Suècia i va començar a dir aquestes paraules que ara us les traduïm, i després es va posar a cantar de l'eufòria i la ràbia que portava dins. Parlaven molt, ens volien humiliar, diu. Som el pitjor equip contra qui hem jugat.
El pitjor equip contra qui hem jugat.
Sí, i han demostrat que som el millor equip del nord d'Europa.
Milo Milosevic!
I agafa el micròfon i canta també per un company que també va al moment. És a dir, era un moment de...
Treuen la ràbia,
treuen tota la ràbia, i a més es veia els ulls, li surt gairebé la sang.
S'ho pensarà dues vegades Courtois a tornar a fer aquella salutació militar.
Sí. A més, és un jugador que jo crec que li falta això, una mica d'estabilitat, perquè també aquest estiu ha estat polèmica, perquè va ser víctima d'un xantatge. Resulta que Courtois estava amb uns amics en un bar fumant unes cachimbes, algú que rondava per allà. El va gravar amb el telèfon mòbil mentre criticava Didier Deschamps, el seleccionador francès,
fumant
també, està en un ambient distès, i no se'n va donar, però una setmana després va rebre un avís que li deia que si no pagava 100.000 euros, publicaven el vídeo a internet, i lògicament va denunciar el xantatge a la policia, però la notícia es va acabar sabent, li van preguntar a Deschamps i va dir que no passava res, que era un ambient distès, que ho entenia, l'han tornat a convocar amb la selecció francesa, on competirà amb el lateral del Barça, Lucas Digne, i Mendy, el del City, que s'està recuperant de la lesió, per ser el lateral esquerre titular de França. Veurem si és com ha de una mica dins i fora dels terrenys de joc, perquè és un jugador que té molt potencial, però el que li falta una mica això d'acabar de connectar.
Un jugador que podrem veure en aquest partit de dimarts a l'Allianz Arena, Bayern de Múnich, PSG.
La cirereta del pastís.
Vinga, i acabarem parlant del Mònaco i d'un jugador català que ja va triomfar a Itàlia i que ara ho vol fer també a l'equip francès.
Sí, ens acomiadarem del Mònaco, David, perquè va ser segurament l'equip revelació de la Champions de la temporada passada.
Massa buc greu que el Mònaco se quedi fora.
No anirà ni a l'Europa League,
no.
Perquè ha sumat només 2 punts, ha perdut els 3 partits que ha jugat a casa, ha quedat per darrere del Besiktas, el Porto i el Leipzig. En principi no era un grup que diguessis el Mònaco patiria o podria estar competint, però...
L'han desmembrat aquest estiu, sí. I ho estan pagant.
El Barça, Mbappé, Mendy, Bernardo Silva, Bakayoko al Chelsea, ha hagut de reinventar, però un dels fitxatges doncs és aquest jove extrem nascut a Arbúcies, han passat a la Masia, molts el coneixereu, és Keita Baldé, una jove promesa que només té 22 anys, però que ja ha cremat moltes etapes a una velocitat de creuer i que comença a ser una mica un rodamont del futbol. Només per posar-te un exemple, domina 6 idiomes. Parla el català i el castellà, de quan va estar aquí a Catalunya fins als 16 anys, parla italià, de la seva etapa a la Lazio, també parla el francès, perquè els seus pares són senegalesos, i també diu que se sap dominar amb l'anglès i el portuguès. Com dèiem, va néixer a Arbúcies, de pares senegalesos, que havien emigrat per trobar penya aquí a Catalunya. Es va criar a Sant Celoni i va començar a jugar a futbol al club de futbol Palau Tordera. D'allà s'hi va fixar l'Adam, que el va incorporar pels alevins, però va durar només una temporada perquè el Barça se'l va endur amb 9 anyets a la Masia. Ja es veia, era el 2004 això, i es veu que era un jugador molt potencial, molt talent, però per parlar-te del jugador, millor que es defineixi ell. Això, atenció, aquest tall és una entrevista a Barça TV quan tenia 10 o 12 anys.
Quan jo jugo a futbol, el que més m'agrada és marcar gols i fer passes bonics. I jugo de davanter perquè potser sóc ràpid o ara que ho diu l'entrenador.
Molt bé, m'agrada molt sentir aquests nanos quan són petitets. Em recordo una mica Marc Márquez, d'aquella entrevista que li va fer el Marc Negre quan tenia 10 anys, i amb aquella valentia que parlava, també Keita Baldé.
Sí, perquè...
10 anyets, dius que tenia.
10 anyets. És un jugador rebel, és un jugador que té caràcter, és un jugador que no s'espanta mai. Al Barça va marcar més de 200 gols a les categories inferiors, després va coincidir amb Dongu, i aquí va passar una mica a jugar a la banda, però també marcava les diferències, però a Can Barça el que els preocupava també era una mica el seu caràcter, perquè no és el típic bon nen, és una mica, podríem dir, entre cometes, gamberro de l'equip, tenia caràcter, era rebel, i això va provocar algunes tensions a la Masia. La gota que va fer vessar el got va ser l'any 2010. Van anar a jugar un torneig de categories inferiors al Qatar, però una nit Keita Baldé li va gastar una broma de mal gust a un company posant-li tot de glaçons de gel al seu llit. Això va despertar un gran enrenou, no va ser entès com una broma de bon gust, i el Barça va decidir castigar-lo, i el càstig escollit va ser cedir-lo al Cornellà la temporada següent. Això, per un xaval de 16 anys, passar-lo del Barça, de la bombolla, tot protegit al Cornellà, doncs és un cop una mica dur, però ell es va revelar, va marcar 47 gols en aquella temporada, i va ser un dels millors jugadors del torneig en categoria juvenil, però al Barça no li feia gràcia el seu comportament. Keita Baldé, després d'aquella temporada, tampoc les tenia totes per tornar al club blaugrana, i de totes les ofertes que tenia sobre la taula, algunes de la Juve o el Madrid, va decidir acceptar marxar, i ho va fer a la Lazio. Va pagar 300.000 euros i allà és on s'ha fet un nom com a futbolista. La temporada passada és la que va explotar el Calcio, va marcar 16 gols, va ser un referent de l'equip de Roma, que però també ha estat marcat una mica pel comportament a fora dels terrenys de joc. Per exemple, una vegada va estampar el seu Lamborghini a les 4 de la matinada quan estava lesionat contra un mur. Això va generar també molta polèmica. Després també, recordes l'ex-blaugrana Patrick, que va estar al sí. Barça? Doncs van penjar una foto a les xarxes socials agafant-se de la mà, fent veure que eren parella. Això també va despertar alguns crítics perquè deien que se n'enfotia dels homosexuals. Poc a poc ha anat madurant. L'any passat, la veritat és que va fer una temporada molt seriosa. S'ha convertit en un dels ídols de la selecció del Senegal.
I aquí perquè ell juga amb Senegal, eh?
I ara juga amb Senegal. Va jugar amb Catalunya. També tenim un tall sobre aquell moment. Ell va estar fins als 16 anys a Arbúcies, ara juga amb el Senegal, però el 2014, per exemple, fa poc temps, ell reconeixia que volia jugar amb la selecció espanyola, però hi havia un problema burocràtic en aquest cas, perquè, malgrat que ell va néixer en territori espanyol, els seus pares no li van tramitar la doble nacionalitat espanyola quan era petit. Des de la Federació Espanyola això van intentar solucionar, es van fer gestions, però va passar tant temps, tot era tan lent, que Keita va dir, escolta, al final jugarem amb Senegal, així ho manejo els meus pares, i li ha anat força bé. Aquest any, per exemple, ha estat nominat com un dels millors jugadors de l'any del futbol africà, juntament amb craps com Salah, Aubameyang o Mané, però abans de debutar amb Senegal, amb qui va debutar va ser amb Catalunya en un partit contra Euskadi el 2015. Això és el que deia fa un parell d'anyets.
És sempre un plaer jugar amb Catalunya, amb jugadors catalans, que tu has nascut, que jo ho he nascut aquí, jugadors que he jugat amb ells i que tinc bona relació, és una cosa molt bonica.
Aquest estiu el Mónaco va pagar 30 milions per ell, és un dels jugadors cridats a ser importants, encara li falta explotar, no ha marcat, per exemple, la Champions, sí que n'ha fet algun a la Lliga Francesa, juga dimecres contra el Porto, veurem si es pot acomiadar una mica bé d'aquesta competició francesa, però és un jugador que serà molt interessant.
El Mónaco té dos catalans, Keita Baldé i Jordi Mboula.
És veritat, sí.
Que el vam tenir aquí al Tot Gira, tot just com va haver-hi l'aturada de seleccions, i per tant entenc que ja deuen fer pinya al vestidor de l'equip francès. Jaume, un plaer. Més de febrer, no, ara no recordo exactament quan torna la Champions,
però
diria que és a finals de febrer.
Sí, el sorteig i tot. Sí, ara es fa el sorteig després, aquest mes de desembre, però fins al febrer.
Doncs bon Nadal.
Igualment.
Gràcies,
ja ens veiem. A reveure.